Mira, deixeu-me saludar Rosa Maria Morral, ella és directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic. Bona nit.
Hola, bona nit.
Avui hem fet una roda de premsa en què han explicat quina és la situació de l'Hospital de Vic pel que fa als llits de crítics. I han fet una declaració que va molt en sintonia del que advertia aquesta tarda el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Falta personal. Des de quan els falten mans per atendre persones de crítics?
Doncs bé, nosaltres, el nostre hospital és un hospital comarcal que té la nostra unitat de crítics està dimensionada en 10 llits i nosaltres doncs, tenim el personal per portar aquests 10 llits ocupats per 10 pacients. Què ens ha passat en aquesta segona onada? Nosaltres hem tingut bueno, com ja sabeu, aquí a la comarca d'Osona doncs, hi ha un focus important de casos positius de Covid i especialment a les poblacions d'aquí de Vic i de l'entorn. I aleshores doncs a nosaltres ens han augmentat molt els casos de pacients crítics, el que ens ha provocat que haguéssim d'obrir una segona unitat de pacients crítics, arribant fins a 20 pacients crítics, pel que nosaltres no estem dimensionats per portar aquest nombre de pacients. Aleshores, què fem? Doncs intentem que professionals que estan en altres àrees i que doncs, professionals com els anestesistes o les infermeres que donen suport a anestèsia o de l'àrea quirúrgica passin a ajudar aquestes unitats i a portar aquests pacients. Però si això li sumem que elles fan molt bé, no? Tothom fa molt bé la seva feina en l'àrea que està, però no tenen expertesa en aquesta àrea, doncs això porta dificultats. I a més també li hem de sumar el fet de que hem tingut actualment, al dia d'avui, tenim 70 professionals, dels quals molts són part d'infermeria, que estan contagiats de Covid i estan de baixa per Covid. Això vol dir que se li suma aquesta falta de professionals. No? Uh-huh. I aleshores és...
Bueno, s'han contagiat a l'hospital?
No. Tots els contactes que nosaltres tenim, un rastrejador Covid, que fa el seguiment de tots els professionals i des del nostre servei de prevenció de riscos laborals, de fet... Ja fa temps que no tenim gairebé contactes estrets a dins del centre perquè les mesures són molt, molt, molt estrictes. I ara, en aquesta segona onada, no tenim cap problema amb els EPIs, no tenim cap problema amb el material i s'han contagiat bàsicament a la comunitat, en l'entorn social, familiar, etc.
Mm. Ja va passar la primera onada el fet que doncs, s'havia d'agafar metges i auxiliars i infermers d'altres àrees de l'hospital que no tenien una formació específica per atendre aquests pacients. Això va passar ja la primera?
Sí. I de fet, des de la primera onada fins a aquesta, hem intentat que part d'aquest personal intentés mantenir la formació i les competències, però ha sigut tan ràpid d'una onada amb l'altra que, a veure, quan un metge intensivista es forma, fa uns anys d'especialitat, no?, i està 5 anys fent l'especialitat i formant-se, clar, en 3 mesos no pots formar un especialista, no? Pots donar unes quantes pautes i el més bàsic, però tardem anys en formar metges i infermeres especialistes.
Heu intentat portar aquests pacients crítics que ja no podíeu atendre a d'altres hospitals?
Sí. I, de fet, hi ha dificultats perquè tothom està bastant ple, els llits de crítics. Estem en un moment on les UCIs estan bastant plenes a tot Catalunya. És veritat que els comarcals tenim menys capacitat de poder-nos multiplicar, diguéssim, no? Els hospitals grans sempre tenen més coll perquè també tenen residents, etc. I val a dir que avui doncs, hem tingut l'ajuda de dos hospitals que ens han pogut evacuar dos pacients, traslladar dos pacients, i això bueno, ens ajuda molt cada vegada que podem evacuar un pacient perquè és una pressió pues, forta que tenim de cara a aquests professionals que estan en aquestes UCIs accessòries.
Jo no sé quina sensació teniu, no? Segurament dins l'hospital podíeu anticipar, no?, aquesta situació de dir, és que arribarà un moment en què no tindrem metges, o sigui que l'estratègia que passi per reforçar els llits d'UCI doncs està ben certa mesura, però aquesta estratègia té una limitació molt important i és que són les mans, són els metges.
Sí, bàsicament ara la limitació que tenim ara no és només de metges, és de metges i d'infermeria, I és de professionals. Tenim respiradors, tenim llits, tenim material, tenim tot el que es compra, que és material, no tenim cap, tenim PCRs, tenim testos antigènics ràpids, vull dir, tot això no tenim cap dificultat. La dificultat que tenim ara són les mans. Nosaltres ja des de fa aquest any hem incorporat molts professionals a l'equip, tots els que hem pogut, de fet. El que passa és que també hem tingut, diguéssim, la circumstància de que hi ha alguns hospitals que han obert llits extres d'UCI, amb aquestes UCIs més grans que s'han obert, i que han fitxat, en el nostre cas, a dos professionals intensivistes que han marxat. Clar, com més allunyat estàs de la corona metropolitana, més dificultós és poder captar professionals. Diguéssim, tot el que és, no?, àrea metropolitana, mentre hi arriba el metro i... Bueno, sempre és molt més fàcil. La capacitat d'atracció de l'àrea metropolitana respecte a les comarques doncs exerceix d'un pol d'atracció molt, molt important.
Clar, és a dir, però s'està produint fitxatges d'uns hospitals que agafen intensivistes d'altres hospitals ara mateix?
Ara mateix no ens ha passat, però ens va passar fa un parell de... els dos últims mesos. I aleshores, clar, això és una de les coses que nosaltres ja fa temps que estem intentant, perquè ja fa temps, o sigui, el problema de la falta de metges no és d'ara ni del Covid, ja segur que això a l'hemeroteca ho podem trobar-ho ja fa molt temps, que tant des de les societats professionals com els col·legis professionals estan avisant que falten professionals al sistema sanitari. Mm. I, de fet, és així. I amb el Covid s'ha posat encara més en evidència.
Deixa'm saludar Jaume Padrós, que és president del Col·legi de Metges de Barcelona. Doctor Padrós, bona nit.
Bona nit.
Com s'arregla això?
El què?
La falta de metges, d'entrada.
Bé, primer, que algú avaluï quan ens en falten. Perquè, vaja, des que jo tinc ús de raó en l'àmbit sanitari professional, no conec cap administració que hagi avaluat quines són les necessitats de professionals que necessita, no ja Catalunya, sinó el conjunt de l'Estat.
És a dir...
Per tant, no sabem els metges que necessitem. I, per altra banda, clar, depèn de quins siguin els models d'organització, necessitarem més o menys metges.
És a dir, ningú ha fet aquest estudi a la vegada que s'estaven implementant cada cop més llits d'UCI per aquesta segona onada.
No, és que jo penso que aquí això és diferent i hauria de fer un matís, entenc, Jo no sóc l'administració, però, aviam, el sistema sanitari ara, des que va acabar la segona onada, recordeu que amb la primera onada tot el sistema sanitari pràcticament es va dedicar només a fer Covid. I el que ha fet el sistema sanitari aquest temps, tots pensàvem que l'estiu passaria més o menys tranquil, i l'estiu no ha estat tranquil. Sobretot no ha estat tranquil per l'atenció primària, que és la que ha fet que durant les setmanes de juliol, agost, setembre, doncs la curva a Catalunya estigués plana, per exemple, respecte a Madrid. Després em vull fer una referència a... precisament aquesta constant referència a Madrid, que crec que és equívoca, perquè hem de mirar el que passa a altres ciutats del món. Mm-hmm. Però dit això, vol dir que van en un estat avançat, més avançat de la epidèmia, i que això ho aguanta l'atenció primària a Catalunya. Però el sistema sanitari ha continuat fent totes les altres activitats importants d'un sistema sanitari que s'atén a altres patologies. Tot això que s'està... que s'ha creat, que va rebre inicialment una reticència i una crítica per part nostra, llavors se'ns va dir que això, mentre el sistema sanitari pogués donar resposta a totes les patologies, és a dir, la normalitat del seu funcionament, doncs això no seria necessari. És obvi que estem ara en una situació que és la que vam advertir ja fa 15 dies, que si no es prenien mesures, podíem anar a un cert col·lapse, entès el col·lapse del sistema en l'àmbit de que no pugui atendre altres, com les urgències i les coses d'àmbit oncològic o cardiovascular o neurològic, sí, perquè estan han estat sempre garantides, però tot l'altre, tot el que és cirurgia programada, tot el que és activitat programada, tot això, si continuem com estem ara, de fet hi ha hospitals com el de Vic i altres, que han hagut de desprogramar la seva activitat, i això és el que fa que aquests professionals que es dedicarien a això s'hagin de dedicar a altres coses. Però és veritat que ens falten professionals.
Clar, però aleshores, doctor Padrós, d'entrada, doctora Morral, confirmació que han hagut d'ajornar ja algunes intervencions a l'Hospital de Vic?
Sí, òbviament, perquè si necessitem professionals que estan a les àrees quirúrgiques per incorporar-los en aquestes oxis accessòries que hem hagut de fer, òbviament hem hagut de desprogramar quiròfans, sí. No tots, òbviament, perquè estem intentant fer un esforç per, com molt bé diu el doctor Padrós, seguir amb la resta de l'activitat, perquè no només hi ha Covid, sinó hi ha moltes altres patologies, però clar, això molt, molt esforç. Mm.
Doctor Padrós, per tant, aquí dedueixo una clara falta d'anticipació que no sé com es pot resoldre. És a dir, es podia resoldre que ara estiguin faltant alguns metges?
A veure, la falta d'anticipació, com ha dit abans la doctora Morral, és de molt abans de la Covid. La Covid el que ha fet aflorar les febleses del nostre sistema. El nostre sistema, durant les últimes dècades, és a dir, els últims anys, tant per la classe política en general com pels propis mitjans de comunicació, també pels propis professionals, ens hem quedat amb la cantarella que tenim un dels millors sistemes sanitaris del món, i és veritat que amb resultats competim amb els millors sistemes del món, però és veritat que això s'ha fet a costa d'exprimar als professionals el compromís ètic de tots aquests professionals que ho han donat tot. Però és veritat que tenim un sistema que li falta musculatura, no només des del punt de vista de recursos, sinó de models d'organització, uns professionals que, des del punt de vista de condicions professionals i retributives, doncs hi ha la tendència a cronificar una certa precarietat, i després amb grans contradiccions, perquè fixi's, hi ha un mantra que es va dient que els metges joves marxen, escolti, les dades que tenim, no és veritat que la majoria de metges d'aquí a Catalunya marxin a l'estranger, però sí que és veritat que des de fa més de 10-15 anys el col·lectiu més important d'incorporació a la professió mèdica, almenys a Catalunya, són estrangers extracomunitaris que utilitzen la plataforma de venir al nostre país per treballar un temps i després o tornar al seu país, per tant marxen, són aquests que marxen, o és una palanca d'entrada a la Unió Europea.
Ah, o sigui, ni tan sols s'acaben quedant aquí, no? Aleshores,
molts d'ells no.
Clar, aleshores, la falta d'anticipació ve de tan lluny, doctors, que ja no hi ha possible solució per aquests llits de crítics que podríem tenir, però no hi ha metges. Aleshores, també li pregunto, doctor Padrós, per aquests expedients que explicàvem aquí al 9C la setmana passada, expedients de convalidació de gent que ha estudiat medicina en altres països. Sentíem el cas d'una noia catalana que havia estudiat a l'Argentina i que feia 17 mesos que esperava que el Ministeri d'Educació li convalidés el títol. 17 mesos, 9 dels quals ja són en pandèmia. D'acord? Per tant, metges que estan esperant a poder treballar.
Si comptem els professionals extracomunitaris, que són el gran gruix d'especialistes no homologats, realment això és una competència del Ministeri, que s'ha fet amb una gradualitat molt lenta. Es parla de que pot haver una bossa de més de 3.000 metges sense el títol d'especialista homologat, d'especialista, no vol dir que no estiguin treballant. De fet, va haver una norma recentment publicada pel Ministeri que ha estat contestada, però que explica fins a quin punt estem en la situació de necessitat, que no vol dir que ho aplaudeixi, però explica l'estat de necessitat de metges que s'habilita aquests metges amb titulació no homologada a poder treballar en el sistema públic fent les feines que doncs presumiblement saben fer. A mi realment a nosaltres ens preocupa la manca de professionals, però ja sé que només parlarem potser de males notícies avui, però hem d'explicar la veritat. A mi no em preocupa tant això, sinó l'estat de cansament i esgotament del conjunt dels professionals sanitaris. I quan jo explicava i deia fa setmanes la necessitat d'endurir les mesures de mobilitat social, ho deia per protegir precisament el sistema sanitari. El sistema sanitari fa d'escut protector de la societat. Si nosaltres ens, si el sistema es col·lapsa, els professionals no poden donar l'abast, nosaltres encara tenim en l'imaginari la, la terrible experiència de la primera onada que es va fer en medicina de guerra. Que jo espero que no es torni a haver de repetir. Per això entenc també la dificultat del moment, que jo crec que des que ha començat la pandèmia, deixi'm dir, que és el moment més complex, el que estem vivint ara, que ens toca viure a tots els professionals, a la societat i als responsables polítics. Perquè en, per primera vegada, així com amb la primera onada, tots havíem de remar cap a un sort, a una sola direcció, en aquí ens trobem que hi ha, presumiblement o potencialment, la col·lisió de drets. Per una banda, els professionals sanitaris estem demanant el manteniment, inclús en algun moment, doncs jo mateix he demanat que havia d'haver-hi unes restriccions més grans, més intenses, més curtes en el temps, precisament per no només baixar la R, sinó sobretot baixar aquesta pressió assistencial que en aquest moment estan patint molt l'atenció primària i els hospitals petits, però hi ha tensió als hospitals grans també, perquè aquesta és una situació que sí que ens podria dur al col·lapse. El col·lapse d'haver de deixar una altra vegada de fer tota l'activitat no Covid, però sobretot el que no m'agradaria poder imaginar és que repetim el mateix que la primera onada o coses com la que estan passant a Bèlgica, que hi ha pacients que s'han de traslladar a altres països perquè el sistema sanitari no és capaç de donar-li resposta. I això xoca amb la situació de molts ciutadans i de petits empresaris i de l'activitat, diguéssim, deixem dir, entre cometes, econòmica, que estan patint moltíssim i que estan demanant que s'alliberin aquestes mesures. Clar, llavors, això és un exercici que jo vaig traslladar en el govern, la necessitat d'explicar a la ciutadania quina és la realitat del país, del nostre país. Nosaltres no som com els alemanys, no som com els francesos, no tenim aquesta potència, per tant, fem un exercici també de realisme i, sobretot, d'apel·lació a la responsabilitat individual, no només dels ciutadans del carrer, sinó aquells que tenen també més responsabilitats, si no parlo dels polítics. Per exemple, nosaltres estem dient que s'ha de reduir la mobilitat social i, home, crida molt atenció que hi hagi empresaris, perdonem, que puguen exprimar les mesures de teletreball, estiguem en xifres superiors a fa 4 mesos, inferiors a fa 4 mesos, quan sabem perfectament que els contagis es produeixen en l'àmbit sociofamiliar i en l'àmbit sociolaboral. O que, per exemple, doncs, les entrades i sortides a les feines no es facin amb horaris diferents per evitar les hores punta, l'acumulació de gent als transports públics, etc, etc. Per tant, estem en un moment certament molt complicat. No puc amagar que hi ha molta tensió i molta preocupació a l'àmbit sanitari, com és una preocupació, jo crec, general per la gent que està patint, però fixeu-vos que estem davant d'una situació que no se'ns havia produït a la primera onada, però que en aquesta fa que les dificultats en la presa de decisions sigui especialment difícil.
Clar, diu que no arribem a una situació de guerra com vam arribar a la primera onada.
Medicina de guerra.
Però haver d'ajornar consultes, intervencions que programades que no tinguin a veure amb el Covid ja és començar a fer medicina de guerra, d'alguna manera.
Sí, però medicina de guerra vol dir que tothom deixava de fer moltes coses i que havia de fer i que era la seva feina per dedicar-se només a Covid. És a dir, que els hospitals, els centres, només feien Covid. I aquest és el risc. Per això jo vaig advertir fa 15 dies la necessitat de que si no es prenien mesures, dic jo, però no vull personalitzar-ho amb mi, perquè no, jo no sóc un expert, però amb les dades i consensuat amb tots els sectors de la professió i també amb el propi sector sanitari, de que la progressió ens podia portar a la situació que estem vivint ara i que diuen que encara tenim per uns dies que això sigui així. I llavors, siguem conscients que aquesta és una cursa de fons. Això no s'acaba d'aquí 2 o 3 mesos. Això tenim fins a la primavera, perquè entrem ara a l'hivern, encara hem entrat a l'hivern. O sigui, tots ens pensàvem que l'estiu agafaríem un, respiraríem. I, de fet, hi ha molta gent que va fer cas omís que el virus no havia marxat i va funcionar com si no hi hagués la pandèmia. I això ha estat un acte d'irresponsabilitat molt gran. La majoria de ciutadans de Catalunya han actuat d'una manera molt responsable, però hi ha hagut molta gent, o diguéssim que hi ha hagut gent que no ha fet les coses com s'havien de fer, i també des del punt de vista de responsabilitats, com que tenim tendència com a societat sempre a mirar en el govern, que sigui, que s'ha de fer i s'ha d'exigir, però jo penso que hem d'apel·lar com mai, a la responsabilitat individual. Aquesta pandèmia va de solidaritat, però va de responsabilitat.
D'aquí 10 dies s'ha anunciat que l'inici de la desescalada d'aquestes mesures que ara són vigents, no?, i que vostè demanava fa tan sols unes setmanes.
Bé, jo evitaria el terme... Crec que haurem de fer... Jo primer m'ho aplico a mi mateix, la paraula desescalada, perquè quan es va fer el mateix, quan va acabar la primera onada, tothom va pensar desescalada, sinònim de que ja podem fer vida normal. Intentaria ja suavitzar les restriccions, perquè així haurem d'estar tot l'hivern, entrant i sortint, fent més o menys restriccions, i la gent n'ha de ser conscient que aquesta és una de les armes importants que tindrem, i que espero que amb l'aplicació de mitjans diagnòstics, ara tenim els antígens que no teníem a la primera onada, tenim més possibilitats de PCRs, doncs puguem tenir una mobilitat més gran d'aquí unes setmanes, espero, però sobretot jo crec que hem de fer un exercici de comprensió del que està passant. I després, si em permeten, perquè ningú dels que estem vius hem viscut una pandèmia anterior. L'anterior va ser l'any 1918. La segona onada va ser pitjor que la primera. Però dels que estem ara ningú té experiència, inclús m'atreviria a dir que ningú té una bola de vidre, ni aquí ni a cap país del món, de veure què és el que fan els xinesos. Però a Europa ja ho estem veient. A Alemanya ja han dit que no baixaran les restriccions que estan ara. Suècia han incrementat les restriccions. Nova York, ahir mateix, quan va veure la taxa d'infectats que tenia la ciutat, va decidir tancar bars i restaurants. Per tant, aquesta bola de vida davant de tanta incertesa ens obliga a actuar amb molta prudència, amb molta sentit de responsabilitat, perquè, insisteixo, no sabem què ens vindrà d'aquí un temps. Estan, hi ha bones notícies des del punt de vista d'aparició de tractaments, de més evidència, en sabem més de tractar aquests pacients, però hi ha pacients que són més vulnerables, que ja ho veiem, quina és la situació de les UCIs.
Sí, doctor Padrós, que
necessitem sí. Molta comprensió en aquest sentit.
No, perquè fa intervencions llargues i vaig agafant idees i després van quedant lluny.
Estic estant dejú i això deu provocar que...
No, cap problema, clar. Que ara pensava, és evident que hi ha molts altres països i ciutats importants que estan prenent mesures com la d'aquestes de Catalunya, de tancament de bars i restaurants. Segurament quan es qüestiona aquest tipus de mesures és quan, per la banda de les contrapartides o ajuts econòmics, és on es veu la diferència, no? Mateixa mesura, però no mateix tipus de suport i acompanyament en els negocis que tanquen. Aleshores, aquí és quan es produeix el terratrèmol de dir, aquesta no pot ser la solució perquè se'n van a Norris, perquè l'economia, perquè parlem de bars i restaurants, però estan tots els proveïdors, etcètera, 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 no? I tota la gent que hi treballa, etcètera. Aleshores, potser s'ha de buscar una altra estratègia, no? Tal com estem ara, testos d'antígens a dojo, testos d'antígens massius a escoles, a empreses, a polígons, a transport públic fins i tot. Són testos que en 15 minuts ens donen el resultat.
A residències.
A residències.
Mm-hmm.
Això per què no es fa?
A mi em consta que Salut Pública està amb això. Escolti'm, cada cop hi ha més evidències, perquè, escolti, anem treballant sobre evidències, i les evidències van construint a partir dels assajos, dels estudis, que ens permeten veure com podem instrumentar tot això, i tot això benvingut sigui, A mi em sembla que és molt important. Ara, jo crec que és molt important, però que hi hagi una operativitat més o menys controlada per Salut Pública. També jo em vaig mostrar favorable a la participació de les farmàcies en tant que agents comunitaris de salut, per facilitar tot això, perquè, escolteu, abans no sé sentit que deien que l'atenció primària estava més tranquil·la. No és cert. L'atenció primària està molt tensionada. I els professionals estan molt molt d'atenció primària, estan també molt preocupats perquè no poden atendre altres necessitats i en som conscients que aquestes necessitats, ja va passar amb la primera onada, ens hem hagut de recuperar, però no hem tingut temps de poder-ho fer tot. Yeah. I tot això també mina des del punt de vista emocional als professionals.
I per què no es fa els testos a les farmàcies? Les farmàcies ofereixen a descongestionar
perquè,
caps...
Perquè, escolti'm, jo no sóc el govern, no ho sé. Potser, suposo que s'ha de muntar l'operativa, no ho sé, jo crec que això ho han de preguntar-ho.
Sí, sí, què ho fem ja?
El Departament de Salut o la pròpia o la Direcció General, la Secretaria de Salut Pública, però jo crec que tot això està en mente. Per tant, jo hi confio molt en que amb les dades que hi ha doncs s'estan fent allò que realment és possible, però siguem conscients que el país dona el que dona. I segurament voldríem molts més recursos. Jo sóc el primer que durant molts anys estic dient que el sistema sanitari necessita més musculatura. I ara, per exemple, s'ha fet una bona acció, una acció molt correcta, que és dotar, i encara s'ha de fer més, els equips d'atenció primària de professionals o treballadors administratius que donen suport a tota aquella càrrega, a tota aquella càrrega que no aporta valor des del punt de vista clínic, però que és imprescindible, que és la burocràtica, que és la de papers, que és la... tots aquests tipus de treballadors, perquè a vegades quan parlem d'atenció primària només pensem en els metges i les infermeres, però hi ha altres professionals, altres treballadors que la seva feina, en funció de que en tinguem més, podrem fer que aquells que són clínics assistencials puguin dedicar-se més a aquesta feina. Esclar, és veritat que li haig de dir que després de la primera onada es va crear una comissió d'experts a demanda del sector sanitari, de tots els professionals del sector sanitari, que vam elaborar un decàleg i que vam demanar al govern que en aquest sentit actués, i el govern va encarregar una comissió d'experts independent que va elaborar una proposta de 30 mesures per desenvolupar a curt, a mig i a llarg termini per tenir una sanitat d'acord amb les necessitats de la Catalunya del segle XXI i un full de ruta que havia de servir tant per... amb independència per uns i pels altres en funció de qui manés, perquè al final el sistema sanitari és un patrimoni de tots.
Yeah. Li volia demanar, doctora Morral, en 10 dies veu que la situació pugui començar a alleugerir-se, a l'activitat social a recuperar-se, tal com està a Vic?
Bé, nosaltres sabem que això és com un tsunami i que sempre té inèrcia, no? És com aquella locomotora que et ve i que sempre l'impacte en els hospitals tarda més uns dies a notar-se, i tant al principi com al final. Per tant, nosaltres l'impacte que veurem en l'hospital i que estem veient de les mesures, estem veient que els ingressos Covid en global van baixant, però el problema que tenim és que tots aquells pacients que hi han ingressat estan molts dies i molts d'ells es converteixen en pacients crítics, empitjoren i es converteixen en pacients crítics. Clar, això tardarem dies a veure-ho, perquè les mesures que s'estan aplicant sempre l'efecte és a molt més llarg termini, l'impacte en el sistema sanitari, no és immediat. Aleshores, clar, les mesures que s'aplicaran dintre de 10 dies, l'efecte no el veurem dintre de 10 dies nosaltres, el veurem dintre de 3 setmanes, o sigui, 2 setmanes després d'aquests 10 dies. Per tant, és una de les coses que s'ha d'anar fent seguiment i avaluant.
Queda clar. Doctora Morral, seguirem a la situació a l'Hospital de Vic. Gràcies per acompanyar-nos també, doctor Pedrós. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.